Arriba el moment ara de treure la llengua, de dedicar uns minuts del programa al català amb l'Anna Larcia, que és del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana tothom parla de Joc de Trons i tu no n'ets l'excepció.
No, jo també m'hi sumo, però perquè avui parlem de llengües artificials i a Joc de Trons es parlen moltes llengües inventades. Evidentment, a la sèrie representa que són idiomes propis de cada territori, però són llengües fictícies.
Exacte, Daenerys en parla un munt.
Si parla Dothraki, que sona així. I també parla Valiri.
Totes seran una mica iguals,
sí,
però
s'assemblen, però són diferents i totes dues són llengües inventades expressament per la sèrie. El Valiri el va crear David Peterson. Als llibres de R.R. Martin només hi havia dues frases en Valiri i a partir d'aquí Peterson va crear una llengua completa perquè els personatges poguessin parlar.
Exacte, és que és sorprenent perquè no són frases inventades sense sentit, per tant.
No, quan tu fas, ell diu, no?, que quan fas que els personatges parlin una llengua determinada t'exposes que el públic pugui anotar el que estan dient, analitzar-ho i veure si segueix uns patrons. Per tant, no t'ho pots inventar sobre la marxa. S'ha de decidir amb quina lògica s'organitzaran les paraules, per exemple, si hi haurà plural, com funcionen els temps verbals. En Valiri, per exemple, hi ha tres temps verbals. El no passat, el passat i la temporal.
El no passat, el passat i la temporal. Sí. Per tant, hi ha tota una feina aquí lingüística. I si està tan ben construït, m'imagino que fins i tot es deu poder estudiar, no?
Sí. De fet, a Duolingo fa poc van obrir... Duolingo és una plataforma per estudiar idiomes, que és molt coneguda, i van obrir un curs per aprendre el Valiri. I la gent ja s'hi està apuntant. Però no només trobem llengües artificials a Joc de Trons o a la ficció, que n'hi ha moltes. A la vida real també se'n creen.
Exacte, jo suposo que ara tenim tots al cap l'esperanto, no?
Sí, n'hi ha moltes. Descartes va ser el primer que va proposar una llengua artificial i a partir d'aquí s'han fet centenars d'intents de crear-ne. Normalment, amb la intenció de tenir una llengua universal, perquè tots ens puguem entendre, i l'esperanto, com deies, és la que ha triomfat més.
Però no ha acabat de funcionar, tampoc.
No, és que les llengües artificials tenen limitacions i sembla que mai serem capaços de fer-les servir espontàniament.
No són vives.
No, exacte, és això. Les llengües formen part de la nostra identitat, un idioma que aprenem des de petits és part de qui som i de la nostra manera de veure el món, i és complicat que una llengua artificial que no té tots aquests elements s'acabi escampant o ens acabi interessant. A més, l'objectiu de crear una llengua artificial universal és que tots ens puguem entendre, però amb el pas del temps, què passaria? Doncs com amb les llengües naturals, es crearien dialectes diferents, clar, a la llarga s'acabarien creant llengües diferents i, per tant, tindríem el mateix, entre cometes, problema que tenim ara.
Clar, perquè són llengües vives i, per tant, acabarien sent vives si la gent les parlés, aquí, no? Però suposo que, a més, necessites molta memòria per una llengua inventada, no?
Esclar, perquè a tu no et remet a res concret.
Clar.
I és molt difícil. Per exemple, parlàvem del cas de Joc de Trons al principi i l'actriu Emilia Clarke, que qui fa de Daenerys, explicava que ella, per aprendre's els guions en Valiri, utilitza tècniques com musicals. Per exemple, pica ritmes amb les mans o fa beatbox per poder aprendre-s'ho com una cançó i poder recitar els discursos.
I fins i tot tu deies que l'entonació també l'ha estat assajant mirant discursos per fer un to també molt solemne.
Sí. Per exemple, aquest... No volem fer spoilers.
Eh? Exacte.
Però fa un discurs en un moment molt, molt pujat de to i va dir que s'havia inspirat en Hitler per l'entonació.
Per l'entonació, clar. Sí, no m'imagino jo parlant una llengua inventada amb aquesta naturalitat que ho fa ella, que sembla que realment sigui una llengua viva
i seva. Sí, és impressionant. No, clar, sembla realment que sàpiga què està dient, però segurament ella, quan fa els discursos, és com si estigués cantant, però no és conscient ni de què diu. Sí que els hi passen, és a dir, el text el fan en anglès. Es veu que després el tradueixen de l'anglès a un pseudo-anglès que és com semblant, però amb unes estructures que permeten després traslladar-ho al que és el valiri, perquè el valiri té una estructura que no funciona igual que l'anglès i llavors han de passar per un idioma entremig per acabar formant el valiri al final. És a dir, el sistema és supercomplicat.
I, per tant, ella quan ho fa, en principi, entén el que està dient.
A ella li han passat el text original en anglès, sap què està dient i després això s'ho aprèn amb unes paraules que ella no sap què volen dir.
Clar, però per això és actriu i nosaltres ens costaria molt bé.
Nosaltres potser no ho faríem igual.
No ho faríem tan bé perquè, per tant, més aviat optem, quan volem parlar una llengua comuna, entendre'ns amb una que ja estigui viva, no? Seria aquesta la millor manera.
Sí, de fet, normalment nosaltres fem servir l'anglès. El que es fa és utilitzar les llengües més parlades, el xinès, per exemple, l'anglès. I l'anglès, jo crec que té èxit com a llengua internacional perquè a un nivell bàsic no és difícil d'aprendre. És a dir, té una gramàtica força simple, és assequible, i si no hi aprofundim, podem arribar-nos a entendre. És a dir, per poc que n'aprenguem, ja podem parlar i defensar-nos. I per això té èxit com a llengua internacional.
Per tant, no acaba de ser pràctic parlar una llengua artificial, però si ens animem, per exemple, el valiri, potser el podríem aprendre.
Tot és posar-hi ganes.
El tornem a sentir.
A veure, va.
Tornem a posar el valiri, el valiri.
Jo crec que ja en començo a aprendre, i això és Dothraki, no Valiri. M'ha sonat a mi a Dothraki.
És que en saps molt, ja te'l saps, ja te'l saps. Anna, fins la setmana que ve.
Adéu. La primera pedra @raku.cat.